A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Són les 9:23, les 4:23. Aquesta setmana Formentera commemora la Setmana del Medi Ambient. Recordeu el divendres, el dia 5, que és el dia en si de Medi Ambient. Però bé, les activitats duren des del passat dilluns. Recordem que va haver-hi aquesta doble projecció al cinema. També ahir dimarts va haver-hi un taller divulgatiu. I avui, com dèiem a l'informatiu, hi ha dos tallers. Un a les 10 del matí, en aquest cas un taller infantil dirigit per Sol Correges, al quiosc quilòmetre 11, a migjorn, i un altre a les 4:30, un taller de biologia marina i mostreig científic, en aquest cas el quiosc a mar, també a migjorn. Les activitats continuen al llarg de la setmana. Demà dijous hi ha una neteja de platja a càrrec del quiosc Bartolito, allà a Escopinà, i a les 5 de la tarda immersió lleugera amb... en aquest cas amb biòlogues marines a càrrec del quiosc Boca Boca. Això està a Cala Sauna. Tenim amb nosaltres aquí la consellera de Medi Ambient i vicepresidenta. Molt bon dia, consellera.
Bon dia a tots.
Bé, una setmana en què el Consell ha volgut de nou programar activitats obertes a tothom, visitants i residents, per commemorar aquesta setmana i, en definitiva, aprofundir en el coneixement, en el contacte directe amb l'entorn natural que tenim al voltant, no?
Sí, així és. Vàrem començar en el 2024 a celebrar aquest Dia del Medi Ambient amb activitats. Portàvem 3 anys fent-ho i bé, molt, molt contenta i molt agraïda que enguany ampliem activitats a fer. Al final fem, diguem, com la Setmana del Medi Ambient, no només el Dia del Medi Ambient, que serà divendres. I hem demanat col·laboració... Bueno, vàrem convidar a participar, millor dit, en els adjudicataris dels lots de platges per si volien programar alguna activitat i com dic, doncs molt agraïda de que al final veus una resposta positiva. Al final, pràcticament, de part de tots els quioscos s'han animat a fer algun taller divulgatiu o algun taller de participació, de snorkel, a oferir kayak, i molt bé.
Home, és que les activitats pinten molt bé. Per exemple, el diumenge hi ha un recorregut en surf de rem, això que és el pàdel surf, diguem-ne.
Sí, vull pensar que sí, jo també, lo de surf en rem, sí, vull pensar que és pàdel surf, perquè...
I també immersió lleugera pels esculls de la praderia de Posidònia, i tot això ho munta també el quiosc Nu d'Espujol, seria el de la platja, el de l'esquerra. El Bris en munta una altra activitat, en aquest cas el dia anterior, que és el dissabte, en aquest cas una immersió lleugera per l'escull de la praderia de Posidònia en aquella zona d'Espujols, i una excursió gratuïta al bioparc d'Eivissa, que es munta també el dissabte. Per cert, el divendres hi ha la fira d'entitats relacionades amb el medi ambient. Això ho veurem al Jardí de Ses Eres el divendres al matí de 10 a 1 i també a la tarda de 5:30 a 7:30 de la tarda. A més, hi ha un nutrit programa d'activitats amb diversos tallers infantils. Què es fan allà mateix al Jardí de Ses Eres?
Sí, allí es farà tot.
Molt bé, el divendres a la tarda, que a més és un dia en què la plaça sempre bull de famílies i gent que va a trobar-se, és una bona oportunitat també per dirigir-se just al costat del Jardí de Ses Eres i gaudir d'aquesta commemoració, aquestes activitats de la Setmana de Medi Ambient. Per posar-vos un exemple, les activitats comencen més o menys al voltant de les 5 de la tarda. Hi ha un taller infantil de reciclatge i economia circular, un altre taller infantil del COFIP, que entre altres és l'entitat d'àmbit autonòmic que, per exemple, s'està encarregant de protegir les sargantanes, d'erradicar les serps, entre altres. També hi ha un taller d'ordenació... en aquest cas autonòmica del sol amb astronòmica del sol d'observació astronòmica del sol amb telescopi. Això a la tarda, podrem mirar el sol amb els filtres adequats, i una excursió interpretativa de la biodiversitat marina al Parc Natural de Ses Salines. Tota aquesta informació i inscripcions la trobareu a les xarxes del Consell, també a les xarxes i a la pàgina web de radioillaformentera.cat. Bé, dit això, feliç Setmana de Medi Ambient, esperem que pugueu apuntar-vos a les activitats, ja veieu que n'hi ha per tots els gustos i colors, i molt centrats, això sí, en les famílies i en els més petits, però no només. Altres assumptes, les gandules i els parasols. Recordem que ara fa unes poques setmanes vam exposar que hi havia un 36% de les gandules i parasols de la nostra illa que no havien rebut l'autorització, i les altres que estaven pendents d'alguns tràmits per acabar de poder posar-se en solfa i poder muntar. Ja hem vist que des del dissabte hi ha alguns lots, la majoria d'ells, que ja estan donant servei i han anat muntant així com han pogut. Bé, al respecte d'això, les gandules i parasols que ja tenim muntats, entenc jo que seran el 64%, totes sense incidència, com va això?
Sí, com dius, quan varen rebre la resolució de l'autorització, doncs això, tenim un, diguem, si parlàvem en percentatge, doncs un 64% de maques i parasols autoritzades, eren uns 20 lots, i bé, han procedit a fer aquelles passes que hem de fer cada any quan comença la temporada, que ha set fer requeriment de documentació, el pagament d'escànon, i per tant s'ha fet el replanteig i ja poden oferir a servei, com bé dius, doncs des de la setmana passada tots els lots que estan autoritzats doncs, estan oferint a servei.
Bé, i pel que fa al 36% de les gandules i parasols, aquests lots afectats per aquesta denegació de l'autorització per muntar de gandules i parasols, com està la cosa? Ho dic perquè ho vam saber fa unes setmanes, vostès van anunciar que imposarien un recurs, unes al·legacions d'aquesta resolució del govern de les Illes Balears. L'heu presentat ja?
És que la resolució de l'autorització només donava peu a interposar un recurs. No hi havia cabuda a presentar al·legacions, sinó que directament ja era presentar un recurs. I teníem un mes per fer-ho. Estàvem tancant el recurs. Van venir els dies 13 i 14 de maig, va venir Salvador de Costes, del govern balear, a fer replantejos amb els tècnics de Medi Ambient, i també varen venir tècniques d'Espart Natural, perquè el problema el tenim amb els lots que... Principalment el problema està amb els lots ubicats dins de Parc Natural. Per tant, van venir, van veure in situ pues, aquest condicionant que mos han tret enguany, en aquesta ocasió, de la distància que hi ha que deixar respecte a les dunes embrionàries. Van venir una tècnica i la directora d'Espart Natural, amb aquest salador de costes que comento, i varen veure pues, a cada lot si realment existia o no existia d'una embrionària, quina distància havia que deixar. I mos han fet un informe. I en base en aquest informe, nosaltres hem elaborat el recurs que, bé, en el llarg del dia d'avui i demà el tancam i anirà a Junta del Govern des divendres per poder-lo traslladar.
O sigui que serà, diguem-ne, interposat aquest recurs de forma imminent.
Sí, dins d'aquesta setmana.
Després el govern quant temps té per poder resoldre? Contestar.
Crec que pot resoldre un termini fins a 3 mesos, però el conseller Lafuente, quan va venir el 18 de maig, si no record malament el dia, es va comprometre a que quan rebessin aquest recurs el resoldrien quan abans, una setmana o dos màxim.
Bé, doncs haurem d'esperar segurament a finals de juny, no?, per poder saber alguna cosa.
Sí, però bé, com dic, nosaltres si traslladem el recurs aquest divendres, doncs pensem que al llarg de la setmana que ve resolen, que la setmana següent ja posats en el 20...
Pràcticament Sant Joan.
De 15 a 22, sí. Sí, bé, jo m'agafo una mica les paraules del conseller Lafuente quan va venir, que va dir que esperava que per Sant Joan estigués tot resolt.
Què diu el recurs?
Bé, el recurs senzillament és rebatre els condicionants que t'estan dient pels quals no t'han autoritzat i bé, com dic, nosaltres amb el recurs el basam principalment amb aquesta visita que s'ha fet en el Parc Natural, en les tècniques, i si han dit que hi havia o no d'una embrionària, quina distància hi havia que deixar. És a dir, tenim el condicionant de que abans s'entenia que les platges de Formentera eren de poca afluència i s'havia de deixar 6 metres de vora mar, ara s'entén tècnicament, qui autoritza que s'ha de deixar una distància de 10 metres perquè són platges de molta afluència, s'ha vist si hi ha o no existeixen dunes embrionàries, crec que només tenim 2 punts on han dit que sí existia d'una embrionària i han marcat si hi ha que deixar 6 metres de distància o, tot i existir-ne, se'n pot deixar menys. En aquest informe sí que és cert que ens han dit que davant la no existència de les dunes embrionàries hi ha que deixar 3 metres de distància, per tant, entre els 10 metres que hi ha que deixar a vora mar i s'ha de col·locar l'espai a ocupar per les gandules, i després per darrere hi haurà que deixar aquests 3 metres. Nosaltres respondrem en el recurs modificant els planos del projecte inicial, fent quebre, vaja, ses amb gandules dins d'aquest espai que mos queda.
I cabran totes o s'haurà de retallar el número de gandules i parasols?
Nosaltres demanam totes. Nosaltres demanam tot el que estava autoritzat. I ja, si... Però clar, és que no resolem naltros.
Ah, ja, ja.
És a dir, naltros en el seu dia varen fer el projecte tal i com el teníem, resulta que ens van canviar els condicionants, per comptes de 6 metres vora mar n'hi havia que deixar-ne 10, hi ha platges que sense cap problema doncs, pot haver-hi aquests 10 metres de distància, col·locar la superfície a ocupar per les gandules i a més deixar distància per darrere fins a d'una embrionària, però després les platges o part de platja que és més conflictiva, com estic comentant, doncs, pues, s'ha fet un poc encaje de bolillos perquè m'ho dic que piguen totes les hamaques. Ara quedarà a criteri de qui ha de resoldre si considera que es plano tal i com l'han presentat deixant els 10 metres de distància col·locant la superfície de les hamaques i més a més deixant la distància que m'ho han dit per darrere cap a la d'una embrionària, doncs si nosaltres estem plantejant allò, si ho veuen amb bons ulls o si el seu consideràs que encara s'ha de deixar més distància o no, o si està tot massa ajustat i consideren que dava menys elements. Això ho veurem en quan resolguin de nou.
Hi ha altres condicionants a l'hora de doncs, replantejar i veure com hi cabran les gandules? No sé, estic pensant en tema d'aniguaments d'aus, entre altres. O en principi no tenim notícia d'això.
No, en això no feien referència, és a dir, sempre quan s'ha demanat l'autorització, doncs l'administració que ha d'autoritzar, l'administració competent, sempre ha demanat els informes sectorials que pertocava. I l'assumpte ha estat que aquesta vegada s'informe a més per part natural respecte a la xarxa Natura 2000, doncs, fa una sèrie de recomanacions i se les han pres com que aquelles recomanacions s'han d'aplicar. Sí o sí. I era la qüestió de deixar 6 metres en el cas d'haver d'una embrionària. La cosa és que es va resoldre sense... El que veiem nosaltres, és a dir, les conclusions que nosaltres hem tret en la resolució és que se va resoldre sense veure si existia o no existia d'una embrionària. El que deia era que si hi havia d'una embrionària hi havia que deixar 6 metres de distància. És que aquí és on han tingut el principal escollo, no?
Sí, el principal problema. Sí, sí, perquè la gent no pugui entendre seria, si sortim, imaginem que ens banyem, sortim de la mar, de la riba de la mar fins a la primera gandula han d'haver-hi
10 metres,
gandules,
sí.
I després ha d'haver-hi 6 metres fins a la duna.
En cas d'existir d'una embrionària, sí, però com dic, només ens han marcat 2 punts en tot el parc natural, que hi hagi d'una embrionària.
I si no hi ha d'una embrionària...
Mos han posat amb aquest informe nou que ha fet Parc Natural, havent anat in situ a veure com està la platja i l'existència o no d'aquestes dunes, mos han dit que hi ha que deixar 3 metres.
D'acord. Bé, doncs haurem d'esperar doncs primer que el Consell interposi aquest recurs i després que el govern balear resolgui amb la major agilitat possible. Bé, escolti, parlant d'agilitat, el TARC, que és el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, on tenim encallat el tema de la licitació del servei de balisament a les nostres platges. Recordem, el balisament, o sigui, aquestes boies que separen la zona de bany, 200 metres, d'on poden fondejar les embarcacions. Com està? Ho dic perquè ja sabem que una de les empreses licitadores, la que va quedar segona, va interposar un recurs... Aquest recurs ha paralitzat finalment la licitació, per això no tenim les boies posades, i en aquest cas el Consell de Formentera també va fer una acció judicial, en aquest cas contra aquest recurs que havia interposat aquesta empresa. Com tenim aquesta qüestió?
Sí, com dius, bé, quan va començar el concurs, en fer la publicació de les empreses que han participat, la puntuació que tenien, ja es va interposar un primer recurs per la segona empresa. Després, com que no es varen aplicar mesures cautelars, podíem seguir endavant, varen fer el pas de formalitzar l'adjudicació a l'empresa que havia quedat guanyadora, la segona empresa va interposar un segon recurs, amb aquest es va anul·lar el primer recurs i es va quedar directament amb el segon, i mos varen comunicar des de Stacrac que aquí se paralitzava tot. I no teníem opció de fer res. Legalment no podíem fer res, ni siquiera intentar balissar una part del litoral, fent un contracte menor amb una altra empresa, no, perquè estàs actuant sobre aquell projecte que has licitat i que està adjudicat. Per tant, no pots fer res. I malauradament, doncs, a dia d'avui encara estem que no podem actuar, tot i que divendres passat, a darrera hora del dia, ens van comunicar des d'Estacrac que havien resolt el recurs i que al llarg d'aquesta setmana se mos traslladaria quina havia set la resolució. A dia d'avui, he consultat ara abans de venir, no hem rebut aquesta resolució, per tant, no sabem si és en favor del Consell o si se li dona la raó a l'empresa que va quedar segona, que va interposar aquest recurs. Volem pensar que no. Com deies, en el moment en què et comuniquen que s'ha interposat aquest recurs, tu tens uns dies per poder defensar-te, com sempre, en tot tràmit. Així ho vàrem fer des del Consell i defensar-nos la mesa de contractació pues, va dir que s'havia... Varen revisar-ho tot i van considerar que estava tot ben puntuat, que el que reclamava la segona empresa no en tenia raó i bé, que tot això eren assumptes de seguretat, que necessitàvem agilitat i urgència en la resolució. I bé, han tardat un mes, però en resoldre, ara veurem quan tarden en poder-nos-ho comunicar. En el moment de comunicar-nos-ho, si és positiu, és a dir, si ens han donat la raó de que tot està ben fet, estem en la passa de firmar el contracte amb l'empresa a qui se li ha adjudicat el contracte i l'empresa està esperant a que aixequem el telèfon i li diguem això està resolt i pots venir i executar el projecte.
En quants dies o setmanes poden muntar tot l'abalisament a les platges? Clar, no és poca cosa.
Bueno, seran un parell de setmanes. Intentarem que ho facin en sa major brevetat. Ara, si Déu vol, pues, tenen que estar en l'estiu, a portes de l'estiu, des bon temps, i esperem que els temps que necessitin doncs, facin bons dies i puguen executar-ho el més ràpid possible.
A veure, ja per anar acabant, abans d'entrar un petit tema de mobilitat que volia comentar-li, ja que parlem del bon temps, el tema de les rampes Varador,
sí.
Vostè va explicar en el ple que hi havia la previsió de poder arreglar les dues rampes que tenim ara mateix en funcionament, que una és la d'Escopinar i l'altra és la de la Sabina. La d'Escopinar, de fet, ja s'hi han fet algunes coses.
S'està arreglant, la d'Escopinar. Fa un parell de setmanes que varen començar les feines, varen netejar tota la part de les rampes, és a dir, si quedava algun llistó la varen acabar de retirar, van deixar només el que era l'estructura, les guies, diguéssim. A part de taller estan muntant totes les fustes en tots els pens que tenen que dur i tot. I en el moment en què els atenguin totes, doncs s'anirà i es col·locarà i podrà entrar en servici, que això serà pues, en les pròximes setmanes. No puc donar una data exacta perquè em sap mal, però tot el que és qüestió de la mà està condicionat als temps que faci, a com estiga la mà. Perquè l'altra rampa, la de l'estany, es va anar a fer una inspecció per veure quantes fustes ens feien falta al final i es va comprovar que la rampa està més deteriorada de lo que s'havia considerat en un principi. I la veritat que amb els temporals que hi ha hagut doncs, ha quedat bastant malaurada i portarà un temps de feina i la tindrem inutilitzable un parell de mesos perquè entre que rimbes material i després s'executa la feina perquè no, el material no està a Formentera, no hi ha estoc, l'has de comprar segons la necessitat i bé, potser estarem dos mesos a poder-la arreglar.
S'havia parlat de canviar-la d'ubicació i que donés a dins de l'estany, que estarà més protegida. Això que...
Sí, això se va valorar i s'ha parlat amb el govern balear, però s'està fent una valoració de si és possible o no és possible.
I la tercera rampa, que havia de fer,
sí,
segons tinc entès, el govern balear a la zona pròxima
de Rocavella.
Això com estava? Ens van dir aquí fa uns mesos que estaria abans de l'estiu i clar, l'estiu comença d'aquí molt poc.
Aquesta rampa és competència de la meva companya Ana Belén Palerm, que és la consellera de sector primari, perquè se va treballar aquest projecte des de la Direcció General de Pesca del Govern Balear. Són ells qui han d'executar aquesta rampa d'aquí. El conseller els va ajudar en el que era el tràmit, en fer el projecte i que se pogués fer el tràmit de demanar la concessió per aquesta rampa. Crec que tot va començar, si no record malament, sobre l'any 2022, i fa cosa d'un mes llarg vàrem rebre la notificació que s'havia concedit la concessió per poder executar aquest projecte d'aquí. I ara tot s'havia fet amb un avantprojecte, s'havia de fer el projecte executiu i després licitar l'obra. Per tant, el govern balear entén que està treballant amb el projecte executiu i una vegada el tingui, doncs traurà la licitació i la construcció crec que no han de ser més enllà de 6 mesos.
Ja, però entre licitació i redactar el projecte, això sí. Ens anem ja segurament després de temporada, no?
Sí, 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 almenys s'haurà de transcorrer un any.
Almenys un any, perquè això sigui una realitat.
Sí, jo crec que vull pensar que portes de l'estiu que ve ho poguéssim tenir.
Molt bé, escolti, en medi ambient encara estem veient doncs, al costat de les bateries de contenidor que hi ha en aquests forats on anirà el nou contenidor, el marró, entenc,
sí.
d'orgànica. Hi ha alguna previsió de quan això estarà enllestit?
Bueno, estem treballant a les totes, ens estan retrasant un poc amb els terminis perquè també l'execució al final s'ha retrasat un poc, però estem treballant a veure si en unes 4 o 6 setmanes poguéssim posar-ho en funcionament.
Aquestes, diguem-ne, que serien els contenidors doncs que estaran operatius per a les famílies, els residents de Formentera, perquè puguin dipositar allà els seus residus orgànics. Eh?
Sí, sí, sí. Ara tenim 4 contenidors, 4 fraccions, que és el rebuig, el paper cartró, els envasos i el vidre, i afegim un 5è contenedor, que és la 5a fracció, que és la cementària orgànica. I bé, ara el que haurem de fer és desabossar el rebuig, separar el que és orgànic, tenir un altre poal, una altra bossa, que vàrem començar a repartir poals petits per tenir a casa i bosses, perquè han de ser unes bosses específiques, especials per matèria orgànica, per llavors fer el compostatge. No pot ser una bossa de basura
de plàstic normal
ni una bossa de plàstic normal. No, han de ser unes bosses especials.
Que es descomposin també.
Exacte,
entenc, no?
Sí.
Clar. Bé, doncs escolti'm, ja en parlarem quan estiguin instal·lats per poder doncs, explicar a tothom tots els dubtes que sorgeixin al respecte de com poder contribuir, en definitiva, a que reciclem més tant per cent de la nostra... dels nostres residus. Actualment que estem al voltant del 33% de reciclatge,
sí,
més o
sí,
menys.
Sí, un 30%.
Que no està malament comparat amb la resta de les Illes Balears, però encara estem molt lluny del que marca la Unió Europea. Ara, el 2026, quan és? La meitat? O...
Un 50%, un 55%.
Clar, ens queda bastant de tram per recórrer i per això és tan clau doncs, poder incorporar el contenidor d'orgànica. Escolti, la recollida d'orgànica a grans productors està fent?
No, és que ho engegarem tot a la Junta, sí, perquè com en entrevistes anteriors he anat dient, no tenim infraestructura per tractar l'orgànica a Formentera. Per tant, el que haurem de fer és traslladar-lo a Eivissa i haurem d'enviar un camió a diari a Eivissa.
Bé, això sens dubte que és una bona notícia pels veïns d'Escap de Barberia, que recordarem durant anys van estar queixant-se doncs, de les molèsties que patien perquè es feia doncs, aquesta gestió del compostatge de la matèria orgànica a l'aire lliure ben a prop dels seus habitatges. Escolta'm, ja per acabar, portem 3 dies de funcionament de la Formentera Puneco, aquest sistema de regulació d'entrada de vehicles, que durarà, recordem, fins al 30 de setembre, de l'1 de juny al 30 de setembre. Com està anant?
Vull pensar que bé, perquè no m'han traslladat que hagi hagut incidències, la veritat. L'any passat, record que respecte a l'any 2024 o 2023, respecte a l'any 23, doncs no vam tenir apenes incidències en la web, que ens havia passat, que hi havia hagut algun dia que havia caigut el sistema i havíem estat hores sense tenir-ne això, però l'any passat no ens va passar. I bé, ja es porta prop de 24.000 peticions d'autorització registrades, unes 22.000 que en són autoritzades a dia d'avui. Tenim unes 1.500 que han estat denegades. Sempre estan rondant la xifra dels altres anys. Sempre sol ser els mateixos motius. Es comencen els tràmits però no s'acaben. O es demana subsanar alguna documentació sí. I no s'ha acabat de complir, que és un percentatge elevat d'aquestes que estic dient. I bueno, pues aquests dies me consta que és molta feina està havent a l'àrea de mobilitat perquè havia baixat les peticions en les dues setmanes anteriors, i aquesta setmana hi ha hagut una crescuda de volum, crec que n'hi ha vora unes 500 a diari. I gestionar-les totes és dificultós.
Nosaltres hem detectat que sí que hi ha hagut alguns problemes pel que fa a les persones que no són titulars del seu vehicle, però que sí que l'usen, i hem pogut anar a l'arrel del tema i veure que això és que hi ha hagut un canvi en l'ordenança de la taxa del Formentera Punt Eco. O sigui, fins al 2024 es considerava subjectes passius d'aquesta taxa les persones titulars, propietari, primer conductor, segon conductor o també posseïdor legal, i en canvi la nova ordenança del 2025, que realment s'ha començat a aplicar enguany, es considera subjecte passiu només a les persones titulars que constin així com a propietaris del vehicle. Per què hi ha hagut aquest canvi?
Aquest canvi es va dur a terme l'any passat, com has dit, com bé has dit. L'any passat ja es va començar a aplicar i bé, va ser que ens van fer una recomanació jurídica perquè el concepte de la llei de tràfic és titular del vehicle. I titular del vehicle és la persona que n'és titular, no és la persona que surti en el seguro, ni és esveïnat, ni és una altra. És a dir, és el titular del vehicle. Per altra banda, hem començat la vuitena temporada d'aquesta regulació i en el 2023 es van gestionar unes 33.000 peticions d'autorització, però és que entre el 24, el 25 i el 26 va per el mateix camí, se'n gestionen unes 60.000 peticions d'autorització. Es treballa molt per part del personal de l'àrea de mobilitat i el que necessitem és poder automatitzar això. El que necessitem és que no es tingui que estar revisant per algú si la documentació que es demana per poder ser autoritzat perquè compleixi els requisits de la tipologia que està sol·licitant sigui revisat per algú, sinó que això estigui automatitzat. Perquè estigui automatitzat s'ha de reconèixer i a més s'han de reconèixer les dades, se'n fa la consulta de dades i la consulta és que la feim en la DGT. Si la DGT te diu que na Verónica Castelló s'ha titular d'aquell vehicle que ella mateixa t'està demanant aquesta petició d'autorització, doncs ja està, cap problema, se'l autoritza, ja està. Ara bé, si per exemple na Carmen fa la petició d'autorització del cotxe de na Verónica perquè són dues amigues que van a venir amb aquell cotxe, no és autoritzada perquè no s'ha titulat el vehicle. Per tant, es corregeixi i ja està. Na Verónica fa la petició perquè s'ha titulat el vehicle i prou. Més que res perquè hi ha una sèrie és a dir, el tràmit té una sèrie de consultes, com és aquesta de la DGT, que es verifica que la matrícula sigui del vehicle que s'està sol·licitant. No que t'estiguin... Perquè és que s'adona i s'adona moltíssim al llarg de tot l'estiu i cada estiu s'està donant més intentar suplantar vehicles. Presentar permisos de circulació d'un altre vehicle per obtenir l'autorització. I això sí que, per exemple, jo vaig veure a Eivissa enguany, no sé si han aconseguit poder fer aquesta consulta en la DGT, però crec que deien l'any passat que no havien aconseguit poder tenir aquest contacte en la base de dades de la DGT, que Formentera sí que ho va aconseguir des de principi.
Consellera, ens queden més temes al Sarró, però bé, els deixarem per la pròxima ocasió en què pugui venir aquí a Ràdio Illa i concedir-nos una entrevista. Verónica Castelló, vicepresidenta, consellera de Mobilitat, consellera de Medi Ambient, moltes gràcies i feliç setmana del Medi Ambient.
Gràcies a vosaltres.